Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Continua la moguda al Barça de bàsquet i forta. Relleu a la banqueta, Jessica Vicius no segueix, el relleu surt de casa. Roger Grimau, aposta arriscada perquè no té cap experiència a l'elit, però enlloc està escrit que no pugui sortir bé. El pressupost es reduirà ostensiblement, ja ho sabíem, però per contrapassar la baixa de Mirotić, el Barça tanca o està a punt de tancar el fitxatge de Kevin Panther, un dels grans noms del bàsquet europeu. I avui estem parlant del bàsquet, però el mateix o similar està passant i passarà a la resta de les seccions. Toca afrontar el repte d'aplicar les retallades sense deixar de ser competitius al màxim nivell. Totes les seccions a dia d'avui competeixen al màxim nivell a Europa. El repte és seguir fent-ho. En futbol, el repte és tornar a fer-ho. Avui dedicarem la portada del programa a analitzar la situació al Barça de bàsquet, que hi ha molta informació i hem de buscar respostes a diverses preguntes i analitzar-ho. Amb el company de La Vanguardia ho farem, Luis Buxeras. Tota la informació de seguida amb l'Albert Díez. En futbol, no s'acaba de tancar el traspàs de Brozovic a l'Al Nasser. Els clubs Inter i Al Nasser estan d'acord, però el futbolista, que és objectiu del Barça, sembla que es despenja demanant més diners. A l'Espanyol, avui coneixerem millor la figura del nou director esportiu Fran Garagarza. Anirem a Eibar, on va estar 10 temporades com a director esportiu. El Girona confirma un nou amistós de pretemporada. Serà el dia 22 de juliol a les 11 del matí contra l'Andorra a porta tancada als camps d'entrenament Royal Bert. En clau Mercato, la notícia del matí és que el Liverpool entra també en la lluita per Mbappé. Ja està en marxa la Champions. De fet, tenim en joc a l'Atlètic d'Escaldes d'Andorra Budugnost. És la semifinal de la ronda preliminar a les prèvies de la competició. El partit acaba de començar 6 minuts, empat a 0 al marcador. Per cert, que Luis Rubiales ha confirmat aquest matí que si Espanya es classifica per l'Eurocopa, al juny del 2024 la selecció espanyola jugarà un partit amistós de preparació contra Andorra a Andorra. A l'Europeu Sots 21 la selecció espanyola juga avui el darrer partit de la primera fase contra Ucraïna. Les dues seleccions han guanyat els dos partits, així que la primera plaça del grup està en joc avui a partir de 3:15. I s'ha sortejat també aquest matí la fase de grups de la Champions d'handbol. El Barça té al grup el Magdeburg, l'actual campió d'Europa, també el Veszprém, que és el nou equip de Ludovic Fàbregas, el Gudme, el Wisla, el Montpellier, el Porto i el Celje. Es veuran bons partits. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Dagoberto Escorcia i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça avui va de bàsquet. La pregunta és si us agrada l'aposta per Roger Grimau. Heu votat que sí al 36%, que no al 64%. En clau espanyol, qui ha de tenir més pes en els fitxatges, el míster o el director esportiu? Heu votat per Luis García al 38%, per Garagarza al 62%. I en clau Girona, si el Girona pesca a Can Barça, qui us agradaria que vingués? Heu votat per Xavi Riat al 6%, per Estanis al 28%, la majoria, gran majoria, per Pablo Torre al 66% dels que heu votat. Marc Pérez està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, i passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota. Avui és la pilota de bàsquet, ja vota Esports Cope.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs toca avui començar parlant i informant de bàsquet amb el terratrèmol a la secció, que ja ahir en directe ens avançava aquí a l'Albert Díez. Relleu a la banqueta del Barça, no segueix Jacique Vicius, agafa l'equip Roger Grimau. Ve l'Albert carregat d'informació. Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
D'informació i de respostes, perquè segurament la primera pregunta a la que hem de respondre és per què no ha pogut seguir Saras, no?
Bàsicament perquè ni l'entrenador ni el club, club i entrenador, han arribat a un acord, el que semblava, perquè ho veníem explicant fa dies, que era una entesa gairebé total, doncs ha deixat de ser-ho en els últims dies. El Barcelona es contradeix en aquesta explicació perquè des de la directiva ens diuen que és un tema només estrictament econòmic. Això també és cert, cobrava 3,5 milions d'euros, 3 milions i mig d'euros per temporada. És el tècnic millor pagat d'Europa. No és culpa seva, en tot cas és de qui li signa el contracte. Això des de la directiva, però des de la parcel·la esportiva s'explica que Saras ha transmès molts dubtes els últims dies, dubtes sobre la confecció de la plantilla i de la forma de treballar. Vaja, que es tanca una etapa, han estat 3 anys, 2 lligues, 2 copes del rei, a banda de retornar a l'equip a una final a 4, 7 anys després. Tenir presència les 3 últimes temporades a la final a 4 de l'Eurolliga. La primera es va arribar a la final, que es va perdre contra Anadolu Efes, i les dues últimes ha caigut a semifinals.
No han anat molt lluny per trobar el relleu.
No, Roger Grimau, per cert, curiós que el representant de Saras i de Mirotić, que són les dues grans sortides que s'han produït, és el mateix, Igor Crespo. En deies, el relleu, de casa. És que aquí no hi havia alternatives. Si estem parlant en aquest context de rebaixes, de retallades, era Saras o algú de casa. I algú de casa és Roger Grimau, que té 44 anys, que és excapità del Barça, que va aixecar la segona Eurolliga de la secció l'any 2010 a París, que ve d'entrenar l'equip de Lliga EVA, porta anys entrenant al club, arriba a la banqueta amb qui ha estat la seva mà dreta, el seu staff d'inici es completa amb Víctor Sada, serà el seu segon, signa per dues temporades de contracte, i jo sé que és un dels grans debats, no? Ahir des de Madrid em preguntaven a la nit, és que és notícia d'impacte, Saras fora i ve Roger Grimau. A veure, per tenir una mica el context, Chus Mateo, tècnic del Real Madrid, acaba de guanyar l'Eurolliga, no? És a dir, Chus Mateo té una Eurolliga. L'experiència de Chus Mateo a la Lliga Endesa és Unicaja, primer entrenador destituït al març, Fuenlabrada, equip de la Lliga Leport ara mateix, destituït també al març. Pablo Laso, que va arribar al Real Madrid el 2011, va entrenar a València a la Lliga Endesa i va ser destituït, i després és cert que va pujar a Guipúscoa. Ho dic perquè qualsevol comparació la pot perdre d'inici Roger Grimau, però com a mínim hem de veure quin projecte té, amb quins jugadors treballa, quin pressupost que ara en parlarem li donen, i després que camini una mica per començar a treure conclusions, no?
Escolta, estem parlant de les retallades importants que patirà la secció, la de bàsquet i totes, o tot el club, però paral·lelament el Barça està a punt de tancar un fitxatge d'un jugador molt important.
Sí, Kevin Panther. En realitat està tancat, falta només la signatura, que no és un element poc important, perquè abans de signar li poden passar moltes coses a Kevin Panther o es pot ficar un altre club al mig, però l'entesa hi és. És un combo, és a dir, un base escorta nord-americà, acaba de fer 30 anys, ve de fer la millor temporada a Europa, el Partizan, és un jugador decisiu, d'aquells moments decisius de partit, quan crema la pilota li dones a Kevin Panther, jugador amb gran encert des del tir exterior, 44% d'encert l'última temporada a Europa, i ha de ser el primer fitxatge del nou Barça, del Barça de Roger Grimau. Passem del Barça de Saras al Barça de Roger Grimau, del Barça 23-24.
Una mica de dibuix de la plantilla ja podem fer, no?
Sí, en realitat poques coses han de canviar del que explicarem ara. El pressupost baixa dels 40 als 28 milions d'euros, i aquí s'ha de repercutir la rescisió de Mirotić, que encara no s'ha tancat. Es fitxaran dos o tres jugadors, acabem de dir el primer nom, que és Kevin Panther, el segon hauria de ser un 4 per la sortida de Mirotić, però veurem com s'articula la plantilla. Amb Sanli s'està a punt de tancar un acord a la baixa, amb Corey Higgins encara no s'ha parlat, però de moment se'l té com a jugador de la primera plantilla. Michael Caicedo, que aquesta temporada ha estat cedit a Granada, serà jugador del primer equip, i jugadors que no seguiran, Kyle Courage i Mike Toby, els Abrines, Satoranski, Jokubaitis, Kalinic, són jugadors a tots els efectes de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona.
Ens acabes de dir que la rescissió del contracte de Mirotić no està tancada encara, però no haurien de trigar massa, no?
No haurien de trigar massa a priori, per allò que venim explicant, que l'exercici econòmic es tanca 30 de juny, la tributació per jugadors professionals a Espanya és del 47%, si se'n va a Itàlia crec que està vora del 30%, després podríem pensar en un retorn a la NBA, hi ha dos impostos, el federal i l'estatal. Vaja, que li ha fet 4 propostes de rescisió al Futbol Club Barcelona a Nico Mirotić i de moment no ha acceptat cap. Hi ha una d'elles que el Barça, òbviament, no vol pagar. Els 2 anys que li queden a raó de 11 milions d'euros bruts per temporada, li heu fet una oferta de pagar 1,5 milions. Hi ha una oferta també de començar a fer aquest pagament distribuït a partir de l'1 de juliol de 2024. Que pot haver-hi novetats a 30 de juny? Sí. Que això pot anar als tribunals? Sí. Que es pot allargar moltíssim, també. Hi ha moltes vies obertes en aquesta rescissió que, de moments, no és gens clara per part de Mirotić.
Doncs aquesta és la informació, tota la informació, la magnífica informació que ens posa sobre la taula l'Albert Díez al voltant de tota aquesta situació que volem comentar amb el company de La Vanguardia, Lluís Buxeras. Lluís, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Escolta, bona moguda, eh? No sé què t'ha sorprès més, si que no segueixi Saras o que l'aposta sigui Roger Grimau.
Pues et diria que el primer, més que res, perquè vam escoltar el Navarro fa que una setmana dient que no hi hauria problemes, que les postures estaven gairebé a tocar i que es renovaria. Llavors, quan va començar a sortir la notícia ahir una mica abans de dinar, que semblava poc creïble, però a poc va agafant cos i al final es va confirmar i realment és una sorpresa majúscula.
Uh-huh. L'aposta per Grimau, què et sembla?
Em sembla una incògnita, que em sembla que molt pocs podem valorar ara mateix, perquè jo realment no sé ni quina idea de joc té el Grimau, no sé com ha jugat realment el júnior o el filial, i no t'ho sé dir, a més que és un entrenador sense cap experiència a l'elit. Llavors s'ha de tenir una mica de paciència, donar-li una mica de temps que treballi, i veurem, no té una missió fàcil, més que res, per el que deia l'Alberto, que tindrà un pressupost gairebé un 30% menys. Llavors tindrà un equip dient un 30% menys bo, per dir alguna cosa, que era un equipàs, eh? O sigui, serà un bon equip, però veurem com tracta això, la seva relació amb els jugadors d'elit, com s'imposa el seu caràcter. O sigui, hi ha moltes incògnites obertes i jo crec que és impossible de predir què passarà amb el Grimau a la banqueta.
Sí, sí. És que hi ha moltes incògnites obertes, de cara a la propera temporada. Avui estem parlant de bàsquet, però podem aplicar el mateix a la resta de les seccions, Lluís, perquè les retallades estan aquí i el tema és fins a quin punt les seccions, i ja pregunto en particular per la de bàsquet, amb aquestes retallades la secció seguirà sent competitiva a Europa com ho està fins ara?
Home, amb un pressupost de 20, crec que són una massa salarial, diguem, que és més acurat. De 27 crec que som 27.200.000 euros, que crec que és el tope que tindrà el Barça. Home, estàs entre els millors 5 pressupostos més alts de massa esportiva d'Europa. Llavors, tens un equip molt competitiu. O sigui, el que no pots és tenir com a excusa les retallades. Mm. Però, clar, tens un equip ple d'estrelles i ara potser no tindràs tantes estrelles. Amb un entrenador nou, doncs, veurem, però el Barça tindria que ser competitiu. O sigui, se l'ha d'exigir ser competitiu i el mateix que s'ha exigit aquest any d'arribar a la Final Four i competir per la Lliga i per la Copa del Rei. O sigui, això segur.
Una ràpida, Lluís, per part meva, de moment interrogant a Grimau, estem d'acord, no? Hem de veure com vol jugar, quines peces li donen, com comença a caminar aquest projecte, però després entenem, d'inici, s'ha de tancar, falta la signatura, però encerten el fitxatge de Kevin Panther, no?
Sí, absolut, sobretot per una cosa, que sembla que la idea de joc canviarà una mica l'any que ve, que també que no tot ha sigut els diners en el divorci entre el Jessica Vicius i el club, sinó que el club ja vol canviar una mica la idea, aquest tan coral que té el Jessica Vicius, que és molt tancat i és molt fidel a la seva idea de que tothom juga igual i que ningú es pot sortir del guió, i crec que el club, després de 3 anys, diu no ha funcionat tan bé en certes competicions, que és el nostre gran objectiu, com és la Final Four, i volem jugadors una mica més lliures per allà, i el Panther encaixa perfectament en aquell perfil. Llavors jo crec que el Panther és un jugador contrastadíssim i que aportarà moltíssim al Barça, i tinc la sensació que és la gran aposta de l'any que ve.
Molt bé, Lluís. Escolta, una última cosa, que en pocs dies l'equip ha perdut a la seva gran estrella, que és Mirotić, i ha perdut també el capità del vaixell, que és Saras. Quina pèrdua és més important? Quina pèrdua és més greu per tu?
Jo diria la de Mirotić, perquè s'ha creat especialment... S'estava creant a poc, però aquest any hi havia un ambient dins del vestidor, que l'entrenador ha entrat en el vestidor, boníssim. O sigui, la relació entre els jugadors és molt, molt bona, inclús en els moments dolents. I jo crec que la pèrdua de Mirotić, hem de veure com reacciona aquell vestidor, que encara queden peces molt importants que poden unir tot això, però tinc la sensació que és més... Pel vestidor és bastant pitjor la pèrdua del Mirotić, perquè em sembla que amb la Sikivicius ja el coneixem tot, quin caràcter té i com és, i que tampoc és una relació fàcil entre el jugador i l'entrenador.
Perfecte. Lluís Buxeres, La Vanguardia, t'agraeixo molt l'anàlisi. Una abraçada forta, Lluís.
Una abraçada a tothom.
Gràcies, que vagi molt bé. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Saras Jasikevicius, entrenador amb carisma, amb el caràcter de l'Europa de l'Est, ha cobert 3 etapes al Barça, 2 com a jugador i una com a entrenador. En total, 7 temporades, un símbol del Palau, un ídol de Sant Culer, per exemple, un exemple de la història del bàsquet lituà, Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Artūras Karnišovas, amb el caràcter propi de la República Bàltica, més gran de les tres. Se'n va una gran figura, un entrenador de primer nivell, de mirada agressiva, penetrant, que contagia força, caràcter. I fora del que ha fet a les canxes, jo em quedo amb una darrera imatge a la sala de premsa del Wizzing Center després de guanyar la Lliga ACB al Real Madrid. Vull parlar sobre el que ha passat aquí avui amb James Nagy. És una cosa lamentable. No pot ser. S'ha parlat molt de Vinícius i això no va amb el que diuen aquí sobre els valors del Real Madrid. Saras se'n va una figura amb caràcter.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:21, la portada de l'Esportscope d'avui dedicada al bàsquet. De seguida parlem de futbol.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Busquem ara les novetats del primer equip del Barça de futbol amb el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que seguim pendents de Brozovic, que semblava que estava al caure ja a l'acord amb l'Al-Nassr, però es veu que el jugador demana més diners i l'acord no s'acaba de tancar.
Sí, anem per passos així perquè la gent pugui estar situada. Primer, l'Inter sí que considera que, degut a la seva situació econòmica, que no és bona, no és bona, i que tenen garanties per suplir a Brozovic, han pensat en vendre'l. Un cop això, l'Inter de Milà i l'Al-Nassr havien arribat a un acord de 22 milions d'euros de traspàs. A més, a Brozovic li oferien 20 milions d'euros nets per temporada.
I no es conforma, No es conforma,
I no es conforma. Aquí ve el problema, perquè Brozovic es despenja i demana 30 milions nets per temporada, 10 milions més del que l'ofereixen. Evidentment, ja el que l'havien oferit des del primer moment era més del que podia cobrar l'Inter de Milà o el que cobraria qualsevol equip, evidentment també el Barça. S'ha aturat ara el que semblava ja un pacte ràpid perquè marxés a Aràbia, s'ha aturat, el Barça està pendent, però evidentment segueixen pensant a les oficines del Futbol Club Barcelona, que és molt complicat. Només vindria Brozovic si ell creu de veritat que als seus 30 anys encara li queda corda per un gran projecte esportiu on es demanarà exigència, on ve a suplir, on vindria a suplir a Sergio Busquets, amb el que això comporta i amb el que es vol, que és, a més, de tornar a lluitar per la Lliga i guanyar-la, i a competir a Europa, no? Brozovic aquí no cobraria, evidentment, ni 10 milions d'euros nets, és impossible, cobraria potser uns 5 milions d'euros nets, com a molt podria pagar-li al Barça, i també el Barça tindria problemes per pagar aquest traspàs a l'Inter de Milà de 20 milions d'euros. Haurien d'entrar o jugadors a l'operació, com som que sí, potser que no vol sortir, o altres jugadors per poder baixar aquest preu inicial de 20 milions d'euros, perquè tampoc pot pagar aquest traspàs al Futbol Club Barcelona.
El que no seguirà el Barça és Arnau Tenas.
Sí, s'ha trencat el que semblava impossible, perquè Arnau Tenas tothom el recorda a la Masia, a les instal·lacions del Barça, quan qui parlis com un gran culer. No seguirà Arnau Tenas, el Barça no exerceix aquesta clàusula per renovar-lo. El que es diu des de les oficines fonts, de les oficines del Camp Nou, és que Arnau Tenas volia cobrar més del que li podien pagar. És veritat que el Barça ja tenia clar que amb Iñaki Peña, que l'acaben de renovar, i de fet ha d'avalar la Junta per poder inscriure la seva renovació, i altres com la de Marcos Alonso o la de Sergi Roberto, doncs ja tenien cobert la posició de suplent de Ter Stegen. Arnau Tenas ja ha acabat la seva etapa al Barça Atlètic, perquè ja no hauria de continuar allà, així que ara haurà de marxar. Així explicava Arnau Tenas ahir, de fet, des de la concentració de la Sub-21, on és el porter titular, la seva situació.
Pues sí, ha sabido que el Barça no ha ejecutado la renovación, pero bueno, estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Pero bueno, ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto.
El seu equip és la selecció, ara també mirarà el mercat de segona i de primera divisió, un que el coneix molt bé, García Pimienta, que està a les Palmes, podria tenir-lo també com a porter suplent.
És molt bon porter, l'Arnau. Escolta, un parell de coses més, la Porta ha estat avui a Madrid i demà té junta important, eh?
Avui ha estat a Madrid a l'Assemblea General de la Federació Espanyola, ens han parlat de molts acords, ahir estava el president del Barça, el que vol és, des de que va iniciar el seu segon mandat al Futbol Club Barcelona, tenir bona relació amb la Federació Espanyola, amb Luis Rubiales, aconsegueix tenir aquesta bona relació, també vol amb la Lliga, tender puentes, no? Com es diu habitualment, vol tenir aquesta bona relació de Barça i les institucions, i demà té una junta importantíssima, és l'última junta directiva de la temporada, es tanca l'exercici econòmic, ahir es parlarà de les retallades de totes les seccions, del que ha de fer el Barça per tancar de manera positiva l'exercici econòmic d'aquesta temporada 22-23 i del que passarà l'any vinent. Una junta on estaran tots els directius, començarà a les 2 de la tarda a les oficines del Camp Nou.
Molt bé, ja estarem per explicar-ho. I una novetat del cas Negreira, que no s'ha admès que el Barça es personi com a figura perjudicada.
Ha tancat la porta la jutgessa que porta el cas Negreira, que el Barça pugui ser víctima, que es personi com a perjudicat. De fet, dona la raó a la Fiscalia i considera que el club no pot ser acusació particular, ja que a la causa s'està investigant, de fet, a l'entitat per administració indeguda dels seus dirigents. Ho veu incompatible i la jutgessa també prorroga un mes al secret de les actuacions. Estan pendents del resultat de diverses diligències i, a més, demà el Barça, en aquesta junta que dèiem, ha de triar una persona de la junta directiva per representar el club al procediment legal. Recordem que el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona investiga si el Barça va pagar 7 milions d'euros a l'empresa de Negreira per aconseguir el favor arbitral.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Anem al mercat, va. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Cauen calarets o no cauen calarets avui?
Bueno, no gaire calarets, eh? No gaire calarets, perquè hi ha molt d'oficial, de renovació, i els calarets van en forma d'oferta contra oferta, però no acaben de quallar, els grans calarons, els grans malatins. Va, secció oficial. No cotitzava les cases d'apostes. Denis Suárez, nou jugador del Villarreal per les properes 3 temporades. I Toni Lato, nou jugador del Mallorca fins al 2027. L'Alavés ha fet efectiva l'opció de compra de Nicolás Maras, que estava cedit a l'Almeria. La Real Societat ha cedit Roberto López al Tenerife. I en un gir inesperat de guió, Adrián Rabiot ha acceptat la segona proposta de renovació per la Juventus i es queda al conjunt bianconero. Això a la categoria oficial. Fet però no oficial. Miranda renovarà pel Real Betis Balompié. Marcus Thuram l'han enxampat a la revisió mèdica. Signarà 5 temporades per l'Inter de Milan, mentre que el Milan té nou porter, és Sportiello, que arriba lliure procedent del Atalanta, i també l'han enxampat passant revisió mèdica. I atenció, perquè ens aporten els companys de València que s'ultima ja l'operació de contractació per l'entitat de Mestalla de Sergi Canós, un migcampista amb experiència a Anglaterra i en el seu últim periple a l'Olympiacos grec. Categoria, ens ho diuen i ens ho creiem. Saps qui és Marcos Kirdemir?
No.
És un agent FIFA. I resulta que aquest senyor ha anat a Radio Marca i els ha dit als companys de Radio Marca que Liverpool està disposat a llançar la casa per la finestra per Kylian Mbappé.
Vinga.
Embolica que fa fort. Igualment, el Liverpool hauria ficat en el seu radar a Osimhen. Oferta del Bayern de Munic per Harry Kane, gran maleta de 70 milions d'euros. Bayern i PSG continuen converses per Lucas Hernández i el maletó oferta del City de 100 milions d'euros per Declan Rice, del Arsenal. Juve i Lille, prop de tancar l'acord per Timothy Weah. Pirlo sona per la banqueta de la Sampdoria, Patrick Kluivert per la banqueta del Adana Demirspor turc i en ultimíssima hora Bordalás ens diu Gemita Santos no vol a Borja Mayoral en el Getafe. És que aquesta te la dedico a tu, Batllori. Ens ho diuen i ens costa de creure. Arda Güler, que hauria triat venir a jugar al Sevilla. Aquesta perla del futbol turc. Sí, ja veig la cara, et costa de creure. El protagonista de la temptació àrab és Fofana, que té una oferta del Al Nasser per anar a jugar amb Cristiano Ronaldo. I avui fem una secció especial, un homenatge a Quique Iglesias amb la secció Os Ofrecidos. Sí. Perquè estaven aguitós per un tal Dick Schroeder, que era entrenador del PEC Zwolle i sonava per una banqueta espanyola de segona divisió. O Ofrecidos Reuter, de moment no ha trobat banqueta de segona divisió, això sí, investigant, és germà d'Alfred Schroeder, l'antic segon i ajudant de Ronald Koeman en la seva etapa al Futbol Club Barcelona.
Sí, senyor, així ve el Mercado. No ens hem equivocat, eh? Sona la sintonia de la Champions perquè avui comença la Lliga de Campions 23-24, la primera prèvia de les prèvies. Està en marxa, de fet, com us deia abans, el partit entre l'Atlètic d'Escaldes d'Andorra i el Budugnost. Arnau Pó, bona tarda.
Correcte, Joan, bona tarda. Ja està en marxa el debut de l'Atlètic Escaldes d'Andorra, la Champions. S'enfrota al Budugnost de Montenegro. Estem al minut 29 i l'equip andorrà ja perd per 0-2. És la primera eliminatòria de la Champions en aquesta Final Four que juguen els quatre campions de les quatre lligues amb menor coeficient de la UEFA, el campió d'Islàndia, Montenegro, Andorra i San Marino. L'altra eliminatòria és entre el Trepené de San Marino i el Breiðablik d'Islàndia, i els dos equips que guanyin aquestes eliminatòries jugaran la final divendres i el campió avançarà a la primera ronda de Champions, on ja se sap el rival. És el Shamrock Rovers, el campió irlandès. O sigui, veurem, Joan, com acaba aquest partit de l'Atlètic Escaldes-Andorra d'aquesta Champions League que comença avui a Islàndia i que estem a 340 dies de la final de Wembley.
Gràcies, Arnau. Molt complicades les coses. Hi ha 30 minuts de partit per l'Atlètic d'Escaldes per 0-2. Molt complicades les coses, per tant, per l'equip andorrà. Un minut passa a 3:45, de seguida obrim debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Vuelve el Mundial de MotoGP al Circuit de Barcelona, Catalunya. Vive en directo toda la emoción del Gran Premio Monster Energy de Cataluña del 1 al 3 de septiembre y disfruta de la pasión que nos une. Entradas a la venta en circuitcat.com. ¡Pídelo!
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rosa. Sobre Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y amb el Dagoberto Escorciabuy també. Hola, Dago.
Hola, una fuerte abrazada para tú, para Emilio y para toda la audiencia.
Gracias, Dago. Bueno, Emilio, que ahora que escuchábamos esa cuña de MotoGP, ¿qué vamos a hacer con Marc Márquez? Qué delicada situación, ¿eh, Emilio?
Bueno, ¿qué va a hacer Honda con Marc Márquez?
Yeah.
O sea, porque yo creo que Marc tiene claro lo que quiere hacer. En principio yo creo que ya empieza a pensar que tendrá que salir de ahí para volver a tener alguna opción. No ganar, sino tener alguna opción. Y la verdad es que todo está absolutamente todo en manos de Honda. Porque hasta ahora Honda no le ha garantizado que está haciendo una moto atómica para el año que viene. Y por tanto él tiene todos los argumentos para pensar a ver cómo arregla ese contrato que todavía le ata un año más con Honda.
Sí, es una pena, Dago, porque van pasando los años y yo creo que es un piloto que si no es el mejor, está entre los mejores y que podía haber ganado un mundial detrás de otro y por una cosa o por otra van pasando los años y desde el 19, ¿no, Emilio, que no gana el mundial? Desde el 2019.
Sí, efectivamente.
¿Dago?
A mí siempre me llama la atención de que se haya equivocado en la primera recuperación de las operaciones, ¿no? De que haya forzado, ¿no?, toda esa recuperación para estar otra vez. Y yo creo que ahí es donde le ha faltado alguien que le dijera tranquilo, o sea, nos vamos a perder dos temporadas, una temporada, pero ha tenido como mucha prisa por volver y la verdad es que me da pena de que piloto tan bueno como es él, como era él, con la valentía, con todo, acabe siendo como está en este momento, ¿no? Desesperado, básicamente. Sí.
¿Algo de eso hay también, Emilio, o qué? El tema de las lesiones, cierta precipitación, ahora se le junta que la moto no le va, ¿algo de eso hay también o qué?
Bueno, sí, claro, él mismo lo ha reconocido, que le ocurrió esto que cuenta Dago. A ver, es verdad, pero la situación en la que está Honda en principio no tiene mucho que ver con eso. O sea, lo que dice Dago es verdad, pero digamos que Honda desde el 2020 no acaba de acertar. Son muy tocidos, muy tozudos, muy activos, muy prepotentes y no quieren ser ayudados de ninguna manera. Y en esa cabezonería está el hecho de que las fábricas europeas te han adelantado en atrevimiento, incluso en invención y aplicación del reglamento. En este sentido, todo el mundo dice que cuando un japonés recibe un reglamento técnico para las motos en un año definitivo o determinado, lo analizan con lupa 14 sabios y no le encuentran la manera de meterle mano, mientras que los italianos, los austriacos, son tipos que le encuentran todos los recovecos a los reglamentos técnicos, y en eso yo creo que los europeos le han ganado por la mano, la han aplastado, la han arrinconado y ahora Honda está que no sabe qué hacer.
Ya. Bueno, y he cambiado de tercio, que hemos empezado hablando hoy de la movida en el baloncesto, Dago, pero bueno, es un tema que va a afectar en mayor o menor medida a todas las secciones del club, que es el tema de los recortes, y estamos este año en ese impasse de, bueno, hasta qué punto esos recortes pueden afectar a los rendimientos deportivos de las secciones la próxima temporada. Dago, habrá que lidiar con eso y encontrar el equilibrio, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que ya lleva dos años esta nueva junta directiva intentando encontrar el equilibrio y me parece que no lo encuentra. O sea, la verdad, se puede hablar de herencia toda la vida desde hace dos años o se puede hablar de medidas efectivas por parte de la nueva directiva. Hay cosas que no se entienden, o sea, y que merecerían una explicación más firme, más contundente. O sea, no se entiende. Yo creo que lo de Yasuki Vicious, sinceramente, con lo mal pensado que siempre he sido, que ya estaba decidido por parte del Barcelona. No ha habido ahí negociación alguna para mí. O sea, no. Yo creo que el Barça quería deshacerse de Yasuki Vicious como también de Mirotic. Y lo ha hecho, o sea, tenía que hacerlo. Pues bueno, ellos explicarán eso de que estamos en la ruina y ya está. Y alguno y algún barcelonista de sangre como Pep Guardiola dirá que el señor Laporta pues está haciendo un esfuerzo titánico por mejorar, pero claro, si todo lo titánico es recortar y recortar y recortar y recortar y mientras tanto fichamos gente para el fútbol profesional de 32, 34 años, yo creo que no es la solución buena.
Ya. Emilio, ¿qué dices?
Pues estoy 100% de acuerdo con Dago, con la reflexión que ha hecho. Mi pregunta es, ¿se ha filtrado algo de la reunión de esta mañana?
¿De la reunión de esta mañana? ¿Qué reunión?
La del básquet.
Bueno, sí, Albert acaba de contar toda la información que había que dar.
Vale,
sí.
Vale, es que yo no, perdóname, pero yo como me has conectado no lo había oído, pero han dicho alguna cosa trascendente.
¿En qué sentido? ¿De las negociaciones con Saras, por ejemplo?
No, que si han dado como explicación, como dice Dago, que no tenemos dinero y hay que rebajarlo todo. Esa es la explicación que han dado.
Bueno, va a haber una rebaja en la sección de baloncesto de 40 millones que era el presupuesto a 28, por ejemplo.
Vale, sí, pero 28 es el presupuesto que tienen algunos de los que van a la Final Four, ¿eh?
Sí, está sí, entre los 5 mejores presupuestos de la Euroliga, vale, de la entonces, próxima temporada.
No, yo a ver, estoy totalmente de acuerdo, lo digo porque es muy importante. No digo que Dago y yo tengamos razón, ni mucho menos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Dago de que la decisión de Jan Šikevičius estaba tomada, pero clarísimamente. Y creo que en el caso de Jan Šikevičius se juntan probablemente tres razones. Dos son las mismas que han utilizado para liquidar el contrato. Bueno, por cierto, que acabaremos, a lo mejor acaban en los tribunales.
Puede ser, lo de Mirotić, puede ser.
Por lo que han resuelto el contrato de Mirotić, que es muy caro y no hemos ganado la Champions, pero yo creo que en la no renovación de Šikevičius se añade otro punto más, que seguro que Dago también estará de acuerdo, que es, yo creo que la bomba Navarro estaba muy harto del estilo de Šikevičius en el trato de los jugadores en cancha, fuera de cancha.
Puede ser que haya algo de eso.
Yo estoy absolutamente convencido que en el caso de Šikevičius, para la bomba Navarro, para Juan Carlos Navarro, ese, como diríamos los catalanes, ese taraná de Šikevičius, que es, por otro lado, perfectamente soportable si ganas la Champions y la Liga, ha sido bastante importante para, en un momento determinado, ni siquiera esperar a ver qué pasaba la Final Four y tener pensado cambiamos de método.
¿Dago, quieres rematar?
No, la verdad es que hay muy poco que decir. Nosotros podemos especular con muchas cosas, pero los que tienen que hablar son es esta directiva y ahí no habla nadie, o sea, no creo que sean sinceros en todo lo que está pasando. A mí también es verdad, por otro lado, que todo está carísimo, que todo está mal económicamente, pero la afición del Barça, el socio del Barça, merece explicaciones mejores, simplemente.
Ok, aquí lo dejamos de momento, amigos. Emilio, Dago, gracias, ¿eh?
Hasta luego, hasta luego.
Una abrazada, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, opinió, debats, informació...
Atenció, atenció, que t'arriben inputs sobre el futur de Saras.
Sí, estaríem, si no hi ha un gir radical, davant les últimes hores del tècnic lituà tancant una etapa de 3 temporades al conjunt blaugrana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb l'actualitat de l'Espanyol, amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Bona tarda. Esperant Garagarza, no?
Sí, perquè encara no és a Barcelona. Lluís García, jo penso que tampoc, es veuran, suposo, abans del cap de setmana, una vegada arribi a Barcelona Fran Garagarza, que signa per les properes 4 temporades, com vam explicar ahir, i que en principi, com també t'explicava ahir, seria presentat el divendres al migdia a Cornellà al Prat, amb una presentació que doncs, es fa esperar i es fa de desitjar, perquè tenint en compte que el director de l'Esportiu de l'Espanyol no parla des de l'1 de febrer, Domingo Catoira, doncs ja tenim ganes de saber quina feina ha fet, fa i farà Fran Garagarza al front de l'Espanyol, només aquest estiu, sinó les properes 4 temporades.
Doncs a l'espera d'escoltar-lo el divendres, volem conèixer una miqueta millor la figura de Fran Garagarza i ho fem amb Òscar Imedio, company d'Eibar, perquè Garagarza va ser durant 10 temporades el director esportiu de l'Eibar. Òscar, buenas tardes.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Buena tarde, Óscar. ¿Qué trabajo hizo Garagarza allí? Buen trabajo, ¿no? Porque estuvo 10 años, cogió el equipo en segunda B y lo tuvo muchos años en primera, ¿no?
Sí, desde luego. Yo siempre digo que gran parte de la responsabilidad de que el Eibar sea el club que es en este momento y de la dimensión que tiene en este momento, que es muchísimo más grande que hace una década, es gracias a la figura de Fran Garagarza, ¿no? Una persona de club, una persona que llevaba ya años trabajando en el organigrama de la Sociedad Deportiva Eibar hasta que se hizo con el puesto de director deportivo, un poco por necesidad. Luego, si queréis, entramos en eso también. Con su llegada, el club consiguió el ascenso de segunda B a segunda y de segunda a primera, y luego permanecer siete temporadas consecutivas en primera, ¿no? Lo que le ha dado una dimensión muchísimo más grande, y ya no es aquel club modesto de segunda que peleaba por no descender a segunda B en aquella época, y ahora es un club de los importantes en la División de Plata.
Sí. El principal trabajo que tiene que hacer un director deportivo es fichar bien. ¿Tiene buen ojo, Garagarza, Óscar?
Sí, desde luego. Obviamente no ha acertado en todo lo que ha fichado, pero el balance es positivísimo, ¿no? Sobre todo en la época en la que prácticamente no había un duro, en la que se conformó un equipo en segunda B con el presupuesto más bajo de la historia del club, y ese mismo equipo consiguió de manera inesperada el ascenso a segunda y luego, por si fuera poco, el ascenso a primera, ¿no? Con jugadores, algunos de los cuales se encontraban entrenando con el equipo de la AFE, otros se encontraban, por ejemplo, en el caso de Dani García, actual centrocampista del Atleti, en el Getafe B. Bueno, tirando un poco de chavales que él conocía, lógicamente, de que bueno, habían jugado, habían pasado por Lezama o por Zubieta en alguna época, y completó una plantilla que no solo le sirvió para jugar en segunda, ¿no?, sino que jugó en primera, y luego muchos de esos futbolistas, como el propio Capa, que me viene ahora a la cabeza, han estado muchos años en primera división.
Cal recordava, Jordi, en clau espanyolista, que va signar Joan Jordan per 500.000 euros i el va vendre per 10 milions d'euros al Sevilla. De l'Espanyol. Más o menos viene a ser la historia de Joan Jordan, es éxito total, Óscar.
Sí, sí, quizá el mayor éxito de los años que estuvo, por lo menos en cuanto a números, fue la operación de Joan Jordan, que es un futbolista que el Espanyol tenía cedido en Valladolid, con la que, bueno, prácticamente no se contaba. En su momento, su fichaje por la Sociedad Deportiva creó muchas dudas y creo que fue en torno a los 600 o 700 mil euros, y terminó vendiéndolo por 14 millones de euros al Sevilla, ¿no? Haciendo unas dos temporadas buenísimas con la camiseta del Eibar y convirtiéndose también en el Sevilla, que es un equipo de otra dimensión, pero en momentos concretos siendo un futbolista importante. Bueno, aquella operación para el Eibar fue, fíjate, ¿no? Son 13 millones de euros en carácter positivo, ¿no? Eso en Eibar jamás había dado, ¿no?
Sí, sí. Oye, ¿le gustan las luces o le gusta trabajar en la sombra, Óscar?
Él es una persona muy, muy discreta, es una persona a la que le cuesta mucho poder conseguir algo de información. Es verdad que jamás te va a mentir, nunca te va a dar una pista falsa, pero sí que es verdad que mantiene muchas distancias con respecto, sobre todo, a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Con respecto a la prensa, mantiene mucho las distancias. Yo le conozco hace más de 20 años, tenemos una relación personal estupenda, sin embargo, cada vez que hablamos de temas profesionales, pues él mantiene la distancia como si no me conociera absolutamente de nada.
Vamos, que no te da una noticia en tu vida, ¿no?
No, la verdad es que todo lo que hemos podido conseguir en la época de Fran Garagarza, de posibles fichajes, ha venido por otras fuentes, de Fran Garagarza, de Mikel Martija, que era su segundo en la dirección deportiva, bueno, ha sido siempre imposible. Son gente muy hermética.
Cal recordar que ve sol, Garagarza viene solo, sin nadie que le acompañe, y viene, Óscar, con el entrenador ya decidido por el club.
Sí.
Eso es curioso.
Sí, es curioso. La verdad es que es curioso, ¿no? No conozco la realidad del Español. En principio sí que parecía, ¿no?, que a Luis García le habían dado margen, incluso si la cosa no salía bien, como así fue. Y se ha empezado a construir este nuevo proyecto confiando mucho en el entrenador y viviendo después pues el que se supone que está por encima, ¿no?, que es Fran Garagarza. Bueno, yo creo que esto habrá estado consensuado, seguramente, y conociendo a Fran a la hora de negociar, que es tremendamente rocoso, tremendamente áspero a la hora de negociar con da igual que sean representantes de jugadores o con su propio contrato con la directiva que le toque, pues seguramente si ha decidido venir es porque está conforme con la decisión que había tomado antes el Español con respecto al banquillo y además firmando un contrato de 4 años que es relativamente largo.
Perfecto, Óscar. Oye, pues muchas gracias por la radiografía. Entonces, que la gente del Español esté tranquila, ¿no? Que es buen elemento, ¿no?
Yo no puedo ser mi objetivo, pero intento serlo, ¿no? Y a mí me parece que es un hombre muy vocacional, es un hombre muy de fútbol. Yo creo que es un buen fichaje. Luego la suerte depende mucho. El azar en el fútbol cada vez más importante, pero habéis fichado una persona muy trabajadora, muy vocacional y que yo... Confío en que tenga, bueno, pues que por lo menos lo haga también como en el Eibar. No tengo dudas de que por él no va a ser, desde luego.
Muy bien, Óscar, gracias,
A vosotros, un abrazo.
Molt bé, Quique, quedes tranquil o què?
Sí, més ens val, perquè l'hem signat 4 temporades, com perquè no surti bé, jo penso que sí, home, i a veure el discurs del divendres, que l'espanyolisme necessita un bon discurs, un bon relat i un bon inici de pretemporada després d'aquest malson que estan vivint la gent.
Molt bé, Quique, abraçada, gràcies.
Forta, adéu.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
9 i les 4, més futbol. Albert, el Girona confirma un altre partit amistós.
Sí, un dia abans de les eleccions generals, el dissabte 22 de juliol, Girona-Andorra, a partir de les 11 del matí, recordem, el 19 de juliol, Girona-Olot, i el 29 del mateix mes, Girona-Blackburn Rovers, un conjunt, el de Mitchell, que torna a l'activitat el 10 de juliol, a entrenar el dia 12, entrenaments que començaran a la Vinya.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
A la primera federació ja coneixem la configuració dels grups per la propera temporada amb 4 equips catalans al grup nord. Raül Chao, bona tarda.
Bona tarda, Joan. La Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial la distribució dels dos grups de primera federació. Els 4 catalans, Sabadell, Nàstic, Cornellà i Barça Atlètic, aniran configurats en el denominat grup 1 o grup del nord. D'aquesta manera, en el grup hi haurà equips de les comunitats autònomes d'Aragó, La Rioja, Navarra, País Basc, Castilla i Lleó, Galícia i Madrid, més els mencionats catalans. Del grup destaquen equips com el Depor, els dos equips que acaben de baixar la categoria, el Lugo i la Ponfe, i com a curiositat final, el partit dels catalans amb major distància de la categoria serà quan el Centre d'Esport Sabadell viatja a Vigo per jugar a Balaïdos. Un total de 1.104 quilòmetres separant les dues ciutats.
Gràcies, Raül. I a l'Europeu Sots 21 tenim aquest vespre l'Espanya-Ucraïna, que decidirà la primera plaça de grup. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Tant Espanya com Ucraïna han aconseguit un ple de victòries en els dos partits disputats fins ara, així que estan empatats a 6 punts. Tot i això, Espanya té el gol a barrejar a favor, de manera que un empat també li serviria per quedar primer de grup. Tot i aquest al·licient, cal recordar que les dues seleccions ja estan matemàticament classificades per la següent ronda, que seran els quarts de final. Això diu Santi Denia, entrenador de la selecció espanyola Sots 21, sobre la possibilitat de fer rotacions pensant ja en els quarts de final.
Estamos valorando todo, está claro. Está el aspecto de las amonestaciones, el aspecto físico médico, el aspecto psicológico. Era un 11 en esta selección ya el primer día. Es fácil y es complicado a la vez, porque el nivel de los 23 jugadores son buenos y hay que elegir e intentar acertar. Pero todas esas variantes se valoran y se hará lo mejor para el partido de mañana, que queremos los 3 puntos, queremos ser primeros y también pensando en el siguiente.
La bona notícia per a Espanya és l'absència de Mikhailo Mudryk. El futbolista pel qual el Chelsea va pagar 100 milions d'euros no està al 100% i encara no ha disputat cap minut a la competició. El seleccionador d'Ucraïna ha confirmat que Mudryk no sortirà com a titular contra Espanya i que estan pendents del que diguin els metges per saber si podrà disputar algun minut. Avui, a 8:45 del vespre, podeu veure en obert a la 2 el partit que enfronta Espanya i Ucraïna amb la primera plaça del grup de l'Europeu Sots-21 en joc.
Gràcies, Joan. Rematem actualitzant el marcador d'aquest Atlètic d'Escaldes d'Andorra, Budugnost, partit de la prèvia de la Champions, primera prèvia, al descans, guanya el Budugnost per 0-2. 6 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí el futbol. De seguida rematem amb handbol i Dakar.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
En vol, que s'ha sortejat ja la fase de grups de la Champions. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda. Complicado grupo para el Barça de balonmano el año siguiente de los recortes de la sección que van a complicar más, si cabe, la consecución de la Champions, objetivo principal de la temporada. Los azulgrana han quedado encuadrados en el grupo B con el GOG danés, el Vesprem húngaro, el próximo equipo de Ludogorets de Fábregas, el Magdeburgo alemán, vigente campeón y verdugo del Barça en semifinales de la última Champions, el Wisla polaco, el Montpellier el francés, el Porto portugués y el Celje esloveno. Carlos Ortega, técnico del Barça.
Rivales de muchísima entidad, como es el actual campeón, como el Vesprem, y me atrevería a meter también el Montpellier. Desplazamientos difíciles, como ganar en Oporto y ganar en Celje siempre es difícil. Tenemos que ir a ver el calendario y partido a partido e intentar luchar por una de esas dos primeras plazas, que no será nada fácil con toda seguridad.
La primera jornada comienza el 13 de septiembre, el calendario definitivo se conocerá esta semana y la Final Four se jugará el 8 y el 9 de mayo, como siempre, en Colonia.
I una cosa més, Barcelona serà el port de sortida del Dakar 2024.
Por primera vez desde que el rally se disputa en Arabia Saudí, el puerto de Barcelona será el punto de salida de todos los participantes de la prueba que en los últimos años habían salido de Marsella. No obstante, el punto negativo, y a diferencia de anteriores ediciones, hay que destacar que no se correrá ninguna etapa ni ningún prólogo por la ciudad, como sí ocurrió en el 2005 por las playas de Castelldefels, por lo que el atractivo será ver in situ los vehículos que se concentrarán en el puerto barcelonés. Se calcula que serán más de un centenar de motos, unos 80 coches, alrededor de 50 camiones, además de vehículos de la organización, helicópteros y contenedores con material. La carrera se disputa del 5 al 19 de enero íntegramente por Arabia Saudí.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hail Superstar.
Ja, als paires, li agrada, el tema. És que hem tocat fons, Valdori, hem tocat fons. Aaron de Sousa, un empresari nascut a Melbourne i afincat a Londres, acaba de posar en marxa els Enhanced Games, jocs millorats. És una cita oberta a esportistes que se dopen. Sí, sí, vol organitzar la primera edició, edició al mes de desembre, i en aquests Enhanced Games poden participar esportistes que no es dopen amb esportistes que es dopen.
Ara entenc la banda sonora.
Ara ho entenc. Home, és el més adient que he trobat per donar-li context.
Està ben trobat.
No. A més, aquest Aaron de Sousa proclama que s'han de restaurar les plusmarques que van assolir en el seu temps glòries de l'esport com Ben Johnson, Nesta Carter, Tim Montgomery i fins i tot Lance Armstrong. Bona sort, Aaron de Sousa. Última hora, Valldori. Els companys de la grada diuen que Adriana no continua a l'Espanyol femení. Baxi Manresa ha renovat el pivot Martínez Gemen. Àlex Rins torna a casa després de la seva segona intervenció quirúrgica i ja ha sortit l'edició del Mundial de Bàsquet 2022-2023 en forma de còmic amb Mortadelo i Filemón com a protagonistes, els personatges del mític Francisco Ibáñez.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Us agrada l'aposta per Roger Grimau? No, el 60%. En clau espanyol, qui ha de tenir més pes en els fitxatges, el míster o el director esportiu? Heu votat per Garagarza, el 63%. I en clau Girona, si el Girona pesca a Can Barça, qui us agradaria que vingués? Heu votat la majoria, el 65%, per Pablo Torre. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.